Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Benvinguts al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Ja és dimecres i ja és 16 de març, és a dir, estem tot just al mig tant de la setmana com també del mes. Ens posem a caminar per aquestes 3 hores de ràdio, com sempre, fixant-nos a la previsió d'un temps que, de moment, continua regalant-nos temperatures baixes i cels completament tapats. A veure el que tenim per endavant. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps continua marcat per les nuvolades força importants que ja aquestes últimes hores han donat alguns plogims a punts de les comarques de l'extrem sud i també de l'extrem nord, i algun plogim molt dispers a altres punts de la costa i del prelitoral. Aquesta tarda continuarem així. Aquest matí hem tingut algunes clarianes cap a l'interior. Aquestes clarianes desapareixen, per tant, cel cobert a tot el país, i ja diem que les precipitacions poques, però compte, perquè són en forma de fang, perquè tenim pols amb suspensió provenient del nord d'Àfrica, que ens estarà visitant també de cara als propers dies. Per tant, les pluges de les properes jornades, perquè tant demà com divendres també n'esperem algunes, seran en forma de fang. Avui amb temperatures una miqueta més baixes, demà un temps com el d'avui, però amb més núvols arreu del país i, per tant, també amb més risc de precipitacions, sobretot litoral i prelitoral. I el mateix de cara a divendres, amb temperatures que tenen tendència a baixar una mica més.
Gràcies, Jordi. El dia continua estant marcat pels conflictes que afecten el món de l'ensenyament, just en el dia en el que ha obert les seves portes al Saló de l'Ensenyament, que ho ha fet envoltat d'unes protestes que encara duren i que han provocat que no haguem vist autoritats en el tret de sortida d'aquest certamen. La situació del sector està francament tensa. De fet, els sindicats estan demanant que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'impliqui directament en les negociacions, mostrant d'aquesta manera la clara distància que tenen respecte al conseller d'Educació, Josep González Cambray, qui aquest matí ha anunciat que els centres podran mantenir el currículum el curs vinent. Recordem que és una de les qüestions que havien portat els sindicats a sortir al carrer per protestar. En uns moments parlarem amb calma i coneixerem tots els detalls d'aquest conflicte, mentre l'horitzó s'obre un petit bri d'esperança. Avui el ministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha fet una compareixença pública en la que ha assegurat que s'estan apropant als acords. Unes paraules que arriben després que el president ucraïnès també parli que és realista pensar en un alto al foc per part de l'exèrcit de Vladimir Putin. Això passaria perquè Ucraïna es convertís en un estat desmilitaritzat, com seria, per exemple, Suècia o Àustria. De moment, el govern de Zelensky rebutja aquesta idea i reclama garanties de seguretat absoluta contra Rússia. En qualsevol cas, el que sí sembla ja una evidència, segons el seu propi president, és que Ucraïna no acabarà formant part de l'OTAN. En un moment parlarem de tot plegat dins la nostra tertúlia, però abans volem dedicar un minut, que també d'alguna manera és un petit homenatge, a la dona que va sortir a un dels informatius de més audiència a la televisió russa amb una pancarta amb proclames contra la guerra. Sembla ser que ha estat alliberada i que haurà de pagar una multa de 30.000 rubles, que vindrien a ser uns 250 euros aproximadament, però en qualsevol cas, aquesta periodista, que es diu Marina, s'ha convertit en un autèntic símbol a nivell mundial. De fet, avui hem vist editorials, per exemple, a La Vanguardia, signada per Màrius Carol, però també a diaris internacionals com La Estampa, no?, que tenen a aquesta noia, Marina, com a protagonisme en un clar exemple de valentia davant un règim com el de Vladimir Putin. És per això que hem volgut començar avui el nostre programa parlant d'ella i fent-ho amb Norbert Bilbeny, que és catedràtic d'ètica a la Universitat de Barcelona, a banda de filòsof. Professor Bilbeny, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És tot un exemple, aquesta dona, no?
Sí, suposo que, en fi, els meus comentaris coincidiran amb molts dels nostres oients. I és que aquesta dona és una rebel, i una rebel que posa el llistó alt en el compromís per la defensa dels drets civils, polítics, dels drets humans, sobretot, no solament a Ucraïna, sinó també a Rússia.
Clar. Avui llegia l'Estampa, per ser més exactes, a aquest diari italià, no? Que deia, l'articulista deia que la veritable valentia és aquella en la que un mostra quan se sap enfrontar les seves pors.
Esclar, ella és una persona amb coratge. El coratge, doncs, està entre la covardia i la temeritat. Ella no és una temerària, però és una valenta. I el poble rus s'està mostrant també en les seves protestes i els seus compromisos com un poble, almenys en aquells casos que anem coneixent, que van augmentant, com un poble valent, no? Mm-hmm. I les persones que van, doncs, lluitar a Ucraïna, i els mateixos ucraïns, doncs, també amb aquest coratge tan necessari per la defensa dels drets humans. Recordo el coratge, o el recordem, de Rosa Parks, oi?, que va iniciar pràcticament la lluita pels drets civils als Estats Units, mm-hmm, el 1955, quan ella no es va voler aixecar del seient. Afroamericana, que era combinada per un subjecte, doncs, de blanc, perquè se'l cés, i ella, doncs, va renunciar a fer-ho. O recordant també la imatge, aquest poder de les imatges, com el de la mateixa Marina, ara, la imatge d'aquell home del tanc, Tianmen, a Peixing, recordem, no? Hola?
Sí, sí, perfectament, l'estem escoltant.
D'acord, d'acord. Aquell home que es va plantar enmig de tota una corrua de tancs que avançaven per la plaça de Tianmen. Uh-huh. Vull dir que la informació, les imatges, poden tenir tanta força persuasiva com, doncs, com una corrua de tancs.
És interessantíssim, a més, professor, perquè això ens posa davant d'una altra qüestió, no? Sovint parlem de la força dels exèrcits, parlem de milers de persones lluitant per aconseguir una cosa, i en ocasions el missatge simbòlic d'una sola persona pot arribar a condicionar-ho absolutament tot.
Sí, perquè és el compromís, és el paper, doncs, de l'actitud humana, de la dignitat, de la moralitat. I en això la majoria de la gent hi creu, encara que després ens costi de practicar-ho, però la majoria de la gent hi creu. I una prova és, doncs, la quantitat de voluntaris i voluntàries que estan sortint de Catalunya, de la resta d'Espanya, per anar cap a Polònia, cap a altres llocs, a portar aliments i productes farmacèutics, etc. No? És el coratge, no?
De fet, en pocs minuts parlarem amb un d'aquests valents que efectivament va sortir de Catalunya. Inicialment havia de ser una furgoneta, finalment van ser 6, i han portat cap a casa, doncs, tot un seguit de persones. Professor, és curiós perquè avui llegia un tuit que deia, era una senyora, que el seu fill, que és rus, no el van deixar entrar l'altre dia a una discoteca per ser rus. A mi m'agrada molt aquesta notícia d'aquesta noia, que es diu Marina, perquè posa l'èmfasi en allò que en aquest programa hem dit més d'una vegada, que aquesta no és una guerra entre Rússia i Ucraïna, sinó és una guerra entre Vladimir Putin i el món sencer. Professor, un plaer, com sempre, moltes gràcies.
Molt amables, fins ben aviat.
Gràcies, bona tarda. És Norbert Bilbeny, filòsof i catedràtic d'ètica a la Universitat de Barcelona. Les 3 i 9 minuts, fins a les 6, a la sintonia de Ràdio Estel. Això és el Tot anirà bé. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Què passa avui en aquest programa?
Doncs avui el Tot anirà bé, tres escenaris seran els protagonistes del programa. I el primer serà el teatre.
Amor a vida y a buen amor, Soy un truán, soy un señor.
Perquè avui el mític actor Paco Mir visita el programa per apropar-nos als seus últims projectes, però també per recordar aquells gags històrics del tricicle, com aquest Soy un truán, soy un señor, i de qui tothom o gairebé tothom en recorda la coreografia. I el segon escenari serà la particular llibreria del periodista Josep Martí Blanc, que avui, a partir de 4:45, ens convida a analitzar els últims anys de la política espanyola i catalana, juntament amb Nacho Corredor i el seu Activismo Tranquilo. I l'última hora del programa ens portarà principalment al bar, un bon lloc per preguntar-nos si el client sempre té la raó i on també descobrirem les situacions de parella més surrealistes amb les que s'han trobat els nostres tertulians. El que ja podem avançar, Toni, és que t'escoltarem el testimoni d'un treballador que va presenciar una ruptura telefònica enmig d'un servei.
No m'ho puc creure.
Increïble.
Ja veus. En fi, tot això i altres coses. Des d'ara i fins a les 6:00 de la tarda. Diana, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com tenim l'actualitat, eh?
Déu-n'hi-do.
La Diana Silva ens apropa el més destacat d'aquest punt inicial, no aquest punt i seguit, que això arribarà més tard, aquest punt inicial del nostre Tot anirà bé. Per on ho comencem, això, Diana?
Doncs amb el segon dia de vaga del sector educatiu, que el Departament d'Educació finalment fa marxa enrere i permetrà a les escoles no canviar el currículum als curs vinent, el conseller Josep González Cambray ha anunciat que aquelles escoles que ho considerin, de moment, podran mantenir el currículum en el proper curs i també els que ho creguin oportú podran afegir els canvis que proposava el conseller d'Educació. Ha insistit que l'inici del curs es manté, però el 5 de setembre. I sobre la petició de dimissió que li fan els sindicats, ha dit que està a disposició del president de la Generalitat, però que el seu equip està preparat per fer canvis estructurals que diu que són molt necessaris. Tot plegat quan, des d'aquest matí, 10.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, protesten aquesta hora davant del Saló de l'Ensenyament a Barcelona per reclamar un canvi de dinàmica en el departament. I quan ja fa 3 setmanes de l'inici de la invasió russa a Ucraïna, avui també estem pendents d'una nova jornada de negociació on, per primer cop, destaca l'esperança, i és que Rússia diu que estan a prop d'un acord sobre la neutralitat d'Ucraïna. Aquest matí el ministre d'Exterior rus ha assegurat que s'està a prop d'obtenir un acord amb Ucraïna sobre les garanties de seguretat, tot i que Ucraïna ja ha sortit a dir que rebutja aquesta idea i reclama un model propi. En les darreres hores també el president Volodymyr Zelensky ha assegurat que les posicions a les negociacions amb Rússia per un alto al foc són ara més realistes. Adverteix, però, que encara es necessita temps perquè les decisions siguin interès per Ucraïna. I a Catalunya, la lluita entre Junts i Esquerra pels suposats contactes de l'entorn de l'expresident Puigdemont amb el Kremlin continuen. Avui Gabriel Rufián ha sortit a demanar disculpes. El portaveu d'Esquerra al Congrés ha demanat perdó per si la contundència que va utilitzar ahir a l'hora d'abordar el tema va molestar a segons qui. Tot i així, Rufián ha afirmat que la situació requereix aquesta contundència perquè considera que s'estan jugant la credibilitat de tot el moviment independentista. I per part de Junts, avui el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, s'ha mostrat sorprès davant les paraules que ahir va pronunciar Gabriel Rufián i ha confirmat que van viatjar diverses vegades a Rússia, però que l'única visita com a representant de Puigdemont va ser el març del 2019 amb l'objectiu de concedir, diu, entrevistes als mitjans de comunicació que s'interessaven. Alay també ha reiterat que mai han tingut cap contacte amb Rússia per demanar suport per la independència catalana i que tampoc han buscat el suport econòmic del Kremlin. I un últim apunt pel que fa a la política, perquè el govern espanyol ha tingut aquest matí les primeres reunions amb els grups parlamentaris per plantejar-los fórmules per rebaixar el preu de l'energia. El 29 de març l'executiu preveu aprovar un decret amb mesures per mitigar les conseqüències econòmiques que està tenint la guerra a Ucraïna, i en aquest sentit el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha demanat unitat i suport als grups parlamentaris de cara a les mesures que el govern espanyol preveu aplicar per rebaixar el preu de l'energia, i Bolaños ha dit que estan plantejant fórmules en consonància amb Europa que passen per ajudes estatals, fiscals o també per limitar els preus.
I ara 2 punts, més tard el punt i seguit, amb la Diana Silva. Gràcies, Diana.
A vosaltres.
És interessant, ara obrirem la nostra tertúlia per comentar tot això. És curiós que aixequin més escàndol les declaracions del senyor Rufián que no pas el fet en si. En parlarem d'aquí una estona de tot plegat. Un segon, arribem a 3:45, un cop d'ull als digitals. Què ens expliques, Núria?
Mira, doncs avui et començo explicant que ja s'han filtrat les primeres imatges de la nova samarreta del Barça per la següent temporada. Un dia després que sapiguéssim que finalment el Barça ha firmat un contracte amb Spotify, hem pogut veure, doncs, com es vestiran els jugadors del Barça l'any que ve, una publicació que, com sempre, ha portat crítiques. La principal novetat, però, de la samarreta del Futbol Club Barcelona del 2022-2023 és la presència de franges de 3 colors, un tret que recorda i molt a la samarreta de la temporada del 2003 i el 2004. Tot i això, les franges de tres colors no són una novetat, però sí que ho és l'amplada de la franja blau marí, ja que habitualment, si s'introduïa un color diferent al blau i al grana, era el color groc. Així doncs, el Barça ja té nova camiseta per la següent temporada i ara només ens faltarà veure com queda finalment el logo de Spotify, però també el d'UNICEF. Faltarà veure-ho. Tot això en un dia on també t'explico que Pineda de Mar s'ha convertit en el pròxim escenari de la celebració de les gales de Miss Món i Mister Internacional 2022, que per primera vegada se celebraran conjuntament. Un esdeveniment que tindrà lloc entre l'11 i el 19 de juny i on els representants oficials d'un total de 52 províncies d'Espanya es donaran cita per lluitar pel premi que els portarà a representar Espanya en aquesta gala. D'aquesta manera, durant 10 dies, Pineda de Mar es vestirà de festa perquè, a part de les dues gales centrals, també s'hi celebraran activitats paral·leles per tots els públics. Per l'alcalde de Pineda, Xavier Amor, diu que l'esdeveniment és un gran aparador per donar a conèixer els atractius de la ciutat i la part més turística de la comarca, i assegura que l'impacte mediàtic que suposa la celebració serà molt i molt elevat. Així doncs, avui ja podem dir que Pineda de Mar s'ha convertit en un municipi que donarà nom i cognoms a la nova i al nou Miss Món. I avui, per acabar, Toni, ho fem amb música, perquè De La Fe i les Flores Azules celebren els seus 20 anys amb un single únic després de 9 anys. I aquest primer senzill en 9 anys rep el nom Aquí Ahora i s'ha convertit en l'únic que gravaran en el marc de la celebració dels 20 anys del naixement de la banda. Separats artísticament des de fa anys, el duet format per Òscar Danielo, de La Fe, i Elena Miquel, de Les Flores Azules, va anunciar fa dies que aquest any es retrobaran als escenaris per fer una gira commemorativa de l'efemèride, que els durà al Festival Estrenes de Girona el 26 de març, però també al Festival Cruïlla a Madrid i a Saragossa. Així doncs, Aquí Ahora és una cançó que és marca de la casa del grup, a mig camí entre el pop i el hip-hop, i que tracta justament sobre un retrobament entre dues persones després de 10 anys de separació.
Déu-n'hi-do. Núria, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins d'aquí una estona. Ara fem una pausa. Quan tornem de la pausa ens acompanyaran en Jordi Manils, David Mejía i Sergi Icot. Amb ells comentarem l'actualitat d'aquest dimecres 16 de març de 2022 al Tot anirà bé, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving values forward.
Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 3 i 19 minuts, aquí estem. Això és el Tot anirà bé. Comencem el que és la tertúlia del nostre programa amb David Mejía. Bona tarda, David.
Què tal? Bona tarda.
Jordi Marils, com estàs, Jordi?
Bona tarda, Toni.
I un Sergi Cot, que ens té molt sorpresos. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Ja fa unes setmanes que arriba bastant abans de començar, no? Estàvem tan habituats a estar just pràcticament començar l'entrevista que veies aparèixer aquella bicicleta.
Anava just. Sí,
Déu-n'hi-do, eh? Escolteu-me, podem començar... Hi ha molts temes, eh? Hi ha, com a mínim, 3-4 temes que m'agradaria comentar avui amb vosaltres. El primer, lògicament, el tema de l'ensenyament, amb aquestes manifestacions que estem veient, amb tot un sector clarament en contra del conseller. Crec que és una cosa que la podem dir tal qual. Un sector que està demanant, d'altra banda, que el propi president de la Generalitat formi part del que són les negociacions, i un conseller que ha fet una roda de premsa aquest matí, després de no haver pogut assistir al tret de sortida de la sala de l'ensenyament, dient, fent una marxa enrere una mica la línia del que estaven demanant els sindicats pel que fa al tema de l'aplicació del currículum, no? No sé com esteu seguint vosaltres tota aquesta història. Qui vol començar? Jordi.
Bueno, jo crec que és una vaga potent, que és una vaga que està tenint èxit. Ahir hi havia més de 50.000 persones a la manifestació als Jardinets de Gràcia, un seguiment de més del 50% dels docents, malgrat uns serveis mínims absolutament abusius. I crec que, ho deia aquest matí, crec que la vaga la convoquen els sindicats, però la vaga la provoca el conseller. És una vaga que es podia haver evitat perfectament si el conseller s'hagués assegut a la taula de negociació amb els sindicats, amb la comunitat educativa, i hagués posat fil a l'agulla per resoldre les desenes de conflictes que té ara mateix el sector educatiu. És que són molts fronts oberts, i el conseller s'ha negat a abordar-los. I més enllà de no abordar els conflictes oberts, n'ha generat de nous amb la imposició del currículum, amb la imposició del calendari, etc. No? Per tant, jo crec que el conseller, amb la roda de premsa que ha fet aquest matí, s'ha inhabilitat absolutament amb l'actitud de prepotència que ha mostrat, donant xifres, argumentant que la vaga està sent un fracàs, s'ha inhabilitat absolutament per ser interlocutor d'aquest debat, d'aquesta negociació amb la comunitat educativa.
Qui vulguis, Sergi, vinga.
Bé, jo primer tot el suport de la gent que ha secundat la vaga. També, sorprenent, no?, perquè com un sector, jo no sóc mestre, però bueno, conec gent d'extens del sector que ha fet vaga, gent que ha hagut de fer serveis mínims, etc. I deien, a mi el que m'ha sorprès més és que un sector que ara estava com molt, diguéssim, desconfigurat, molt desmembrat, com, diguéssim, relativament ràpid s'ha posat d'acord i ha muntat una vaga de no 3 dies, sinó 3 més 2, vull dir, un bon tema, no? Aleshores, diguéssim, és el que comentava en Jordi, que és com molt més, jo crec que és molt més mèrit del conseller que no pròpia potser d'un fet puntual, perquè recordem que el fet puntual no es falta amb les vacances, no? Vull dir, és un cúmul de coses, no? I això que criden els carrers, no? No són les vacances, sinó són les mancances, aleshores, retallades, falta d'inversió, etc. Per tant, i això, diguéssim, que s'ha vist, és molt més accentuat amb la pandèmia, i com sempre, no? I com no pot ser diferent, doncs jo tot el suport sempre a la gent que es mobilitza, sempre als serveis públics, i també un tema a destacar, que és aquesta, jo aquests dies quan estava seguint com podia, veies la diferència entre la pública i la concertada, no? Que això és un altre tema també a comentar, i bueno, bé, no m'allargo, sinó ara seguim parlant.
No, està bé, digues, David.
No, estic bastant d'acord amb el que diuen els meus companys. La veritat és que, efectivament, qui provoca aquesta situació, qui provoca que la comunitat educativa surti al carrer, és el propi conseller, amb el seu abús d'autoritat durant tot aquest temps al respecte d'aquestes modificacions. Jo crec que li ha faltat escoltar el sector, no? Aquest és el problema. I ara mateix el sector, doncs, ja no confia en ell. No sé si confiava abans o no, però el que està clar és que ara mateix no confia, i que el conseller, doncs, està cremat, i crec que ha de deixar passar el temps i donar un pas enrere. En qualsevol cas, ha explotat l'olla. La comunitat educativa, com bé deien, doncs s'ha unit per les diferents mancances que existeixen més enllà del calendari escolar, i bueno, ha explotat l'olla, està obrint l'olla i ha explotat. Per tant, jo crec que és el moment en què el conseller hauria de donar un pas enrere i, doncs, dimitir del seu càrrec.
És que, a més, venim de 2 anys duríssims per la comunitat educativa, pels docents i per les famílies, i sobretot pels infants, perquè han estat els grans oblidats, i en aquesta taula ho hem dit moltes vegades, els nens i les nenes han estat els grans oblidats en aquesta pandèmia, han estat els grans afectats per algunes mesures i decisions que s'han pres, doncs, que potser no haguessin sigut tan necessàries de prendre, o que no haguessin hagut de ser tan restrictives, en un moment crític per pel seu desenvolupament com a persones i pel seu creixement educatiu o emotiu i social, no? I que després de l'esforç que han fet els docents, després de l'esforç que han fet les famílies, del que han resistit aquests nens i nenes, el conseller d'Educació convoqui una vaga perquè és que aquesta vaga l'ha convocat ell. És que els sindicats venen advertint des de fa molts mesos que volen una taula de negociació, o sigui, és tan senzill com això. Ja no és qüestió de si volen que es desplegui el decret d'inclusió, que no s'està desplegant, que volen que es reverteixin les retallades, que no s'estan revertint, que volen que la formació professional es dignifiqui, que no... No és això. És volem una taula on negociar tots aquests temes. I que el conseller es negui això, és que és el conseller el que ha convocat aquesta aturada. Jo entenc les famílies. Jo sóc una família afectada, no?, d'aquesta vaga. Entenc les famílies que diuen, ostres, i ara què fem amb els nens i nenes, no? Però és que és el conseller qui ha volgut provocar aquesta situació. Jo crec que el conseller ha volgut fer un pols de força contra els docents, contra els professionals de l'educació, i l'està perdent. I l'està perdent d'una forma estrepitosa. I la prova d'això és que ahir el conseller va fer una de les coses que fan les patronals quan hi ha una vaga, que és intentar comprar una part dels vaguistes. I el conseller va prometre un complement econòmic a les direccions dels centres educatius per veure si així trencava la unitat de la comunitat educativa. I no ho ha aconseguit. No ho ha aconseguit. Els sindicats han dit que si no hi ha una taula de negociació, això no serveix per res. I, per tant, aquestes accions a la desesperada del conseller demostren com de malament s'ha posicionat, com de malament ho ha fet, i és absolutament imprescindible que el president intervingui.
T'has quedat amb ganes de dir alguna cosa, oi, Sergi?
Bueno, no, només afegir que també és sorprenent al conseller que diguéssim, que és d'Esquerra Republicana, que són els grans del sit-and-talk, no?, i de la taula de negociació, que és certament paradoxal, i que això, no?, com que es negui a negociar, i bé, és que realment subscric el que diuen.
Bé, doncs, com esteu d'acord, saltem a un altre tema. Avui a Catalunya tenim tota la lluita entre Junts i Esquerra pels suposats contactes amb el Kremlin de l'entorn de l'expresident Puigdemont. Gabriel Rufián avui ha sortit a demanar disculpes. El portaveu d'Esquerra ha demanat perdó per si la contundència que va utilitzar a l'hora d'abordar el tema va molestar segons qui. Estic llegint literalment aquestes declaracions. Tot i així, Rufián ha afirmat que la situació requereix aquesta contundència perquè considera que s'estan jugant la credibilitat de tot el moviment independentista. David, com està seguint tot això?
Doncs mira, doncs... Per una vegada a la vida, el que diu el senyor Rufián, doncs, sobretot ahir, bàsicament, doncs no estic molt en contra, no? Sincerament, no crec que hagi de demanar perdó al senyor Rufián. I si ha dit i si ha fet aquestes declaracions i les ha fet d'aquesta manera tan contundent, en el que repetia tres vegades en la mateixa roda de premsa una situació concreta de relacions entre senyors de l'òrbita de Junts per Catalunya amb el govern rus, doncs serà per alguna cosa. I crec que, veient la situació internacional actual, doncs crec que no n'hi ha per menys. És evident que hi ha una part de l'independentisme que sempre ha intentat buscar aquesta complicitat amb el govern rus per desestabilitzar, doncs, ja sigui l'estat espanyol, ja sigui inclús també la pròpia Unió Europea. I això se'ls ha tornat en contra. És evident. En una situació i en un context que potser no pensàvem que succeiria mai, doncs ara ha succeït. I tenen molt difícil explicar a la gent, doncs, el per què sempre han filtrejat amb el govern rus, bàsicament.
Sergi, tu com ho estàs seguint tot això?
Pregunta, creieu que Putin necessitava el procés independentista per desestabilitzar Europa o no? Perquè estem veient que clarament no. Aleshores, per mi, tots aquests recursos que s'utilitzen, jo el que crec és que, o sigui, el tema de Rufián, ja no dic amb el què i amb el com, o sigui, les formes són lamentables, per mi, personalment, i diguéssim, quan em posaré a defensar quins contactes tindran o no tindran sectors propers a president Puigdemont, no, sincerament no tinc idea. Ara bé, no em sorprèn, igual que no em sorprèn que després, quan els contactes són amb altres regions del món, altres potències, mitja potències o superpotències, com quan defensem la realpolítica, que ens agrada tant, no?, diguéssim, emplenar-nos tots a la boca, de que, clar, això és la realpolítica i les coses van així. Bueno, doncs molt bé que tenim relacions amb Israel, no?, en aquest país, lamentablement, o amb els Estats Units, o depenem, doncs, de moltes altres superpotències. A mi no em sorprèn això de... Ara, Rússia, com que hi ha tot, diguéssim, tot el conflicte a Ucraïna, tota la guerra a Ucraïna, ara és el més dolent de la pel·lícula, d'acord? Seguim comprant el gas, diguéssim, tenim una economia totalment dependent del que fa o deixa de fer Rússia. Per tant, una mica d'honestedat en aquest aspecte, perquè A mi el que em sorprèn més, també, del tema de Rufián d'ahir, que em va sorprendre molt, és que et recorda aquell moment quan Joan Tardà diu, no, amb la gent de Sabadell que van estar detingudes, que diu, no, és que si hay siete locos en el independentismo, que llavors s'ha demostrat que no era veritat, que era mentida i han quedat, no? Vull dir, diguéssim, això és... Clar, llavors què passa? Que tu ja ho has dit, i amb el siete locos s'acaba generant un relat que l'únic que fa és alimentar a la caverna mediàtica a l'estat espanyol i tot el que són les clavegueres, que funcionen en aquest país amb una velocitat que de creuer moltes vegades, o han funcionat quan ha tocat, i que a mi em sembla que són coses evidents. Per tant, jo em sembla lamentable ja dic, tant el què com el com, vull dir, crec que no sé quina necessitat tenia de fer això, i ja ens ho explicarà, però el com, les formes, em semblen d'una baixesa tremenda.
I en qualsevol cas... Estaves parlant d'aquest relat, no?, de que s'aprofita les clavegueres de l'Estat i tal, però jo vull dir i vull recordar que aquest relat el genera segons quina part del moviment independentista. Entre altres coses, vull recordar les declaracions de la senyora Clara Ponsatí.
Sí.
Fa un dia, vull dir, no les ha fet les clavegueres de l'Estat, les ha fet la senyora Clara Ponsatí.
Però el que
clar, aquest relat que es va generant no el generen d'una part, la gent el generen també d'una part de l'independentisme.
Però dient, no?, que hi hauria, que eventualment hi hauria d'haver sang als carrers, però és que això és un altre debat, o sigui, al final la realitat política xoca. Tu pots voler un procés independentista via desobediència civil, i em sembla a mi que el procés independentista català ho ha demostrat enèsimes vegades. Manifestacions massives, zero violència, i múltiples coses que podríem estar comentant i que, evidentment, no farem, perquè estarem dues hores. Aleshores, David, no em vinguis a dir...
No, però qui ha dit això? La senyora Clara Ponsatí. D'on ve la senyora Clara Ponsatí?
Em sembla també...
I dels que busca la independència a Catalunya.
Em sembla una realitat abismal.
Si no es condemna aquest tipus de declaracions...
Però com vols condemnar aquestes declaracions? Si els primers que van estar a punt de provocar víctimes va ser la policia espanyola, l'1 d'octubre, que van anar al canto d'Honduro.
Llavors, qui genera els relats? El govern espanyol o l'Espanya o els partits independentistes?
És un toc d'atenció i dir... Ei, això pot passar.
Jo crec que no hi ha debat aquí, és a dir, s'ha de condemnar qualsevol tipus de violència, s'ha de condemnar que no hi hagi cap tipus de...
És irreal, David.
És irreal, però les declaracions les ha fet...
A veure què pensa el Jordi, no? I després seguim, si voleu, digues Jordi.
Estava escoltant i no volia ficar-m'hi, però... Sí, perquè comparteixo una part del que deia el Sergi, és a dir, en aquest estat les clavegueres hi són i funcionen, com a tots els estats, d'altra banda, i crec que cap dels que estem aquí tenim elements com per saber quina part és veritat, quina part és mentida del que ens expliquen els serveis d'intel·ligència, etc. En tot cas, n'hi ha alguns, que m'hi conto entre ells, que fa 5 anys, en el moment de màxima efervescència del procés, en el que es deien moltes frases fetes, no? Se'ns deia, només depèn de nosaltres, tocarem el botó vermell, ens reconeixeran totes les superpotències el dia després... Bueno, tot això s'ha deixat de dir, i alguns en aquell moment ja dèiem, arribarà un dia que passareu vergonya de determinades coses que esteu dient. En aquell mateix moment hi havia gent que deia que vindrien 10.000 soldats russos. I probablement no eren figures de primer nivell els que ho deien. Però sí les figures de primer nivell van permetre que aquella idea s'extengués i no la van desmentir. I crec que aquí sí que són culpables les principals figures del procés d'haver permès que en el moment de màxima inflada patriòtica, diguéssim, es diguessin algunes barbaritats i s'afirmessin algunes coses que tothom que fa política sap que no eren possibles i que no eren realistes, i que d'estos polvos, estos lodos, no? O sigui, que avui comencem a veure-li les costures al que va passar fa 5 anys i comencem a veure com ens van enredar, com, no? Fins i tot ja ho reconeixen molts dels dirigents del procés, que en aquell moment anaven de farol, que no sé què, no? Ja ho diuen clarament. Això és una més d'aquestes... frases inflades o d'aquestes estratègies que no s'havien d'haver tolerat, que es van tolerar perquè en aquell moment hi havia una inflamació patriòtica, jo crec que excessiva, i que ara, que intentem tornar a una normalitat democràtica, doncs alguns passen comptes i crec que amb raó passen comptes del que va passar. Sí, un matís a Jordi. Jo inflació, diguéssim, patriòtica, que has dit, la meva personalment i la de la gent que jo puc, diguéssim, el meu entorn, no la tenia ni més ni menys que ara ni aquell moment. La cosa és que el procés s'hagi desinflat per molts motius. Estic d'acord amb això que dius, però jo afegiré un element extra que ens donava la raó, i així ho vull dir, que era ens donava la raó, diguéssim, sobre el paper. Però darrere el paper, evidentment, era fum, que és l'excés de simbolisme. Vale? O sigui, evidentment, o sigui, tu quan en els anys aquests, no, propers al 2017 i posteriors, més proper, tu diguéssim, has de planejar un procés d'alliberament amb el qual tu creus, el qual estàs carregat d'unes raons concretes, però, clar, tu has de saber jugar les cartes a nivell també comunicatiu. I, evidentment, és irreal dir que guanyarem a la independència perquè tenim la raó, igual que és irreal dir que no sé, això, els 10.000 soldats russos, o igual que dir que el independentista és filoterrorista, o que els CDRs no sé què. O sigui, aquí hi havia diguéssim... Per dir-ho suau, no? Hi havia troles per totes bandes.
Propaganda.
Propaganda, però hi ha més, un grau més de propaganda, Jordi, perquè hi havia difamació, hi havia... Vull dir, propaganda és a mi, per mi és una cosa, i això, per exemple, del CDR relacionat amb el terrorisme, com això d'entrar del set de locos, o lo de Putin avui, que si hi ha contactes que no sé què, això a mi em sembla un grau més, un pèl més, diguéssim, maquiavèlic. Aleshores, a partir d'aquí, jo l'únic que vull insistir és en aquest grau de realpolític. L'estat espanyol ha utilitzat molt la realpolític quan l'ha interessat. Estaries fora del sistema solar, no sé què, no sé quantos, la independència és impossible, tal. Vull dir, això serà...
Són arguments d'anar i tornar, Sergi, perquè aquí també estarem a la Unió Europea...
Juguen les seves cartes i les seves posicions polítiques, és a dir, tu pots defensar la independència de manera legítima i podem, altres, no defensar la independència i defensar un país autonòmic com el tenim amb les nostres cartes, però amb cartes legals. El que no pots fer és mentir amb segons quines declaracions que al final feia, doncs, esbravar la gent, sobretot, i tot, també il·lusionar a la gent amb unes coses que sabien que perfectament que no succeirien.
Però si el govern de Catalunya tira contactes amb el Kremlin, és que jo no encara no entenc.
No, però ja estem parlant...
No cal entendre.
Bueno, però hi havia contra... Bueno,
perquè ara està la moda amb Putin.
A lo millor buscaven contrapartides.
No. Perquè enteneu que hi ha gent, només ho dic per aquesta qüestió, perquè enteneu que hi ha gent del moviment independentista que diu que aquest tema concret de les trobades de el govern, en el seu dia, o de persones properes a Puigdemont, amb el Kremlin, és molt negatiu per l'independentisme català a Europa.
És que jo crec que no. Jo crec que és intentar fer el joc a, per exemple, a Josep Borrell, que està intentant vincular això des de fa temps. I que crec que és una posició geoestratègica que tenen els seus raons econòmics, que segurament no hi estaré a favor, personalment. Però el que em sorprèn és que es posi aquest cas ara no, com que sembla que Putin és el més dolent de la pel·lícula, i fa 2 mesos, evidentment, això no hauria sortit enlloc.
Sí, jo crec que els contactes, estic pràcticament segur que van existir, igual que deuen haver existit amb molts altres mandataris de molts altres.
Ho han admès. Ho han admès.
Admeten unes trobades, però no admeten el contingut d'aquestes
trobades. Ah, no, clar, és evident. Aquest és un altre tema.
Jo crec que és probable que hi hagi bastant de cert amb això. Ara bé, per què... considero que és un error i perquè crec que una part de l'independentisme força sensat considera que és un error, no només perquè ara Putin sigui el mal o malíssim, que també és veritat, sinó perquè Putin al final el que està fent és de paraigua de tots aquells que volen subvertir l'ordre, no? Per dir-ho així. I des de l'independentisme d'ordre es considera que aliar-te amb Putin és posar-te en el costat dolent, no? Et poses en el costat anti-OTAN, anti-Unió Europea, etcètera, no? I crec que, malgrat que jo tinc entre zero i cap simpatia per la OTAN, és una molt mala estratègia per un país que vol començar a ser, doncs començar sent adversari directe de tota aquesta gent.
I no descobrirem res sobre l'estratègia política i el que significa utilitzar les informacions en el moment oportú de cara als interessos absolutament de tots els partits polítics, de tots, no? Segons l'afirmació, segons el moment i segons el... En fi. Senyors, anem a... Estàvem parlant de Putin. Avui, de veritat, estem una mica allò... Hi ha un petit bri d'esperança, ho dèiem en obrir el programa, no? Aquesta història en la que, efectivament, aquests contactes sembla que encara que estiguem lluny, però que podíem començar a veure un final de tot aquest horror amb el que estem obrint tots els dies al nostre programa, no? Amb aquesta història d'entrada de que Ucraïna pugui arribar a ser un territori neutral, desmilitaritzat, efectivament, com ja havia recomanat al començament de tot Suècia, si se'n recorden vostès, que ho havíem parlat aquí al programa, amb el fet de que el president ucraïnès digui que ja està clar, que no s'entrarà a l'OTAN, en fi, entre unes coses i unes altres, allò que ens interessa d'entrada, que és el final de la guerra, sembla que hi ha un punt que era difícil de veure fa poques hores i que el tenim allà, no? No sé, com ho veieu, Sergi? Doncs... O David, és igual.
Perdó. No, bueno, breument, això, no? Aquelles causes que van motivar a Putin, evidentment, supererròniament, a escalar aquest conflicte i a invadir tot Ucraïna, ara sembla com que tothom recull cable una mica, no? I diu, bueno, doncs allò, aquella pretensió d'Ucraïna d'ampliar les fronteres de l'OTAN, que fa molts anys que s'avisa, eh? Vull dir, el que dèiem aquell dia, justificació no en té cap ni una, però causes, evidentment, n'hi ha des de l'arrelat de Putin, i no em posi a defensar-lo, però han de ser objectius, i això també ha passat. Aleshores, no ho sé, suposo que després d'aquest element de negociació, d'aquí poc, o suposo, o espero, que surti el tema de com es relaciona el Crimea i el Donbass, i esperem que d'aquí, que com més en millor, s'acabi, perquè també a mi el que em sorprèn és... Bueno, em sorprèn i no em sorprèn, però és lamentable, també, que és el que segueixin bombardejant mentre hi ha tot el procés de negociació en marxa.
Em deixeu que fem una petita pausa, ara seguim, eh? Ara seguim, perquè és que tenim el telèfon Núria Murlà. Núria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Molt cansada o no?
Ja no.
Ja no?
Ja no. Ja hem descansat aquesta nit i ara ja a tope per tornar-hi quan faci falta.
Perquè acabeu de tornar d'allà, no? De la frontera entre Ucraïna i Polònia. Us heu emportat cap aquí quanta gent?
32 persones i 2 gossos.
Déu-n'hi-do, eh? Explica'ns una mica, perquè tu ets advocada, no? Em sembla sí. Que et dediques justament... Sí. M'agrada que posis el tema dels gossos, perquè crec que una de les teves especialitats és el tema del dret animal. També et dediques al tema d'estrangeria, veritat. Explica'ns una mica com neix tota aquesta història, juntament amb en Benet Cuyàs, d'organitzar un viatge cap allà per portar-vos a persones cap aquí.
Exacte, mira... Bueno, en Benet és, ell és el fundador i president de la penya Blaugrana de Monells. Mm-hmm. I jo, a part de la meva feina, que és advocada, com ja has dit, tinc una associació de protecció de gossos llebrers, que és Galgo 112. Mm-hmm. I bé, amb en Benet, com diem sempre, quan ens trobem, passen coses. I l'altre dia, doncs, ell anava a veure el Barça, i que és allò que ens uneix a tots dos, allò que ens ha fet conèixer-nos i fer-nos amics, ha estat precisament al Barça. Mm-hmm. I anava a veure el Barça i es va trobar, doncs, que el va impactar moltíssim, un autobús de persones refugiades, de persones desplaçades a causa de la guerra. I l'endemà parlàvem i ell ja estava disposat a anar-hi, perquè això ho té, ell sempre li falten hores, doncs, per ajudar la gent, i me va dir que com ho podíem fer, que què podíem fer, i li dic, doncs vinga, Benet, anem-hi. Anem-hi, ajudem a persones, i a més fem una mica diferent, ajudem també nosaltres a l'associació de Galgo 112, doncs ens estaven entrant peticions d'ajuda dels companys que tenien gossos i entitats protectores d'animals a Ucraïna. Sabíem que era una de les... Si bé tothom s'ha volcat molt en enviar roba, en enviar menjar, en enviar medicaments... El tema dels animals havia quedat una mica més despenjat, segurament és normal, però com que sabíem de primera mà que feia falta, doncs vam dir, doncs vinga, fem una cosa, fem el viatge d'anada amb camionetes carregades. Al principi comptàvem amb un parell de camionetes i al final vam ser 6 carregades de menjar i medicaments veterinaris i tornem-lo a carregades de persones. I així va ser. En 72 hores vam preparar el viatge. Mm-hmm. Vam tenir la sort que se'ns van unir diverses persones, que vam, ja t'he dit, vam poder ser al final un comboi de 6 furgonetes.
Sí.
I vam tornar, vaja, o sigui, això ho dèiem el dilluns, el dijous sortíem i ahir vam tornar, abans d'ahir vam tornar i ahir vam repartir a tothom, doncs, en la seva destinació final.
Clar.
Hi havia que es quedaven aquí, n'hi havia que anaven a València, n'hi havia que anaven a Albacete...
Núria, una cosa, perquè podríem parlar, i de fet estaré encantat, que sigui així, de parlar molt més àmpliament quan torneu una altra vegada, però encara que sigui de manera breu, amb què us heu trobat allà?
Allà ens hem trobat, a veure... En aquest aspecte encara els sentiments els tenim una mica bloquejats, almenys jo. Allà ens hem trobat moltíssima gent que necessita ajuda, però moltíssima gent espantada. És a dir, els hi costa confiar, i és normal, amb la gent que no coneixen. Clar. Penseu que tots són dones i nens, a la que tenen els homes 18 anys ja no poden sortir... les seves famílies que deixen a dins els insisteixen molt en que no confiïn en gent que no coneixen. A nosaltres ens va costar molt guanyar-nos la confiança de la primera família, i una vegada vam tenir la de la primera família que volia tornar amb nosaltres, doncs ja vam anar aconseguint altres famílies que es van voler unir. Mm-hmm. Però ens va costar molt. És a dir, ells d'entrada estan desconfiats.
Yeah.
Estan desconfiats, i una de les coses una vegada vam aconseguir ja obrir-nos i de tantes hores amb cotxe, doncs ens deien, és que no entenem com persones de tan lluny heu vingut aquí, heu dedicat uns dies de la vostra vida, us han fet donacions per tal que tot això us surti a vosaltres totalment gratuït i ens torneu a nosaltres sense fer-nos pagar res, ens cuideu, ens doneu menjar, ens doneu roba... Els hi costava d'entendre. Yeah. I, per altra banda, tenen moltíssima reticència en allunyar-se d'Ucraïna. Ells estan convençuts que això s'acabarà molt ràpid, tant de bo sigui així.
Tant de bo.
Tant de bo aquestes negociacions que ara comentàveu s'acabin ràpid i bé i puguin tornar a casa perquè ells no volen marxar. Ells volen quedar-se... Ells es quedarien allà a la frontera amb Polònia.
Clar.
Perquè en el primer moment doncs, que s'assigni un... qualsevol cosa que els garanteixi una mínima seguretat, tornaran a casa seva.
Núria, t'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. L'enhorabona per la iniciativa. Hi ha molts catalans, moltes catalanes que estan fent això, exactament, d'agafar la furgoneta i anar cap allà per veure com es pot ajudar. Potser aquestes persones sorprenien. Nosaltres ho entenem molt bé. Què és el que impulsa algú a fer alguna cosa, no? Aquesta necessitat de fer alguna cosa per ajudar. Moltes gràcies, Núria. Un dia en parlem amb més calma, perquè és realment una cosa bonica la que heu fet. Moltes gràcies, moltes gràcies.
Doncs vinga, moltes gràcies a vosaltres. Fins a la propera.
Adéu. 3:15 és molt fàcil d'entendre, no? Jordi, aquesta cosa que ens deia que la gent no vol venir cap aquí. Lògic, volen tornar i fa unes setmanes haguéssim dit, o fa uns dies haguéssim dit que potser faltava molt de temps. Avui no està tan clar.
Jo crec que ens passaria a totes, no? Volem quedar-nos el més a prop de casa possible. Clar, els clar. Exiliats catalans durant el franquisme se'n van anar a França i van intentar no anar-se'n gaire més lluny, no? En tot cas, em sembla admirable la gent que, com la Núria, fa aquestes funcions de voluntariat. Em sembla absolutament imprescindible. Em sembla també que envia un missatge de que quan a Europa volem acollir, podem acollir, i que les vegades que s'ha negat l'acollida a altres refugiades era per un simple motiu polític, per una decisió política, concretament per una decisió racista,
ara.
Perquè els refugiats que hem tingut fins ara tenien la pell d'un altre color i els que tenim ara tenen la pell blanca.
Sí, sí.
I, per tant, envia un missatge molt potent de que quan volem, podem acollir, estem acollint prop de 3 milions de refugiades ucraïneses a dia d'avui. 3 milions. I per tant tenim capacitat per fer-ho i tenim gent meravellosa com la Núria i molts altres que ho fan. Esperem també que les institucions responguin a l'alçada, és a dir, si la Núria ha portat 32 persones i dos gossos en aquí, les institucions hauran de tenir mitjans per poder acollir en condicions aquestes 32 persones i aquests dos gossos, no? O sigui, no només exportar-los, sinó garantir-los una incorporació a la nostra societat amb totes les característiques necessàries, amb tots els drets, i garantir que poden desenvolupar els seus projectes vitals. I acabo només amb una cosa de formació professional. Jo soc mediador de conflictes. Les guerres comencen i acaben en una taula de negociació, sempre. Comencen i acaben sempre en una taula de negociació. Que aquesta taula de negociació ho resolgui tot és una cosa de la que jo discrepo.
Yeah.
Hi haurà probablement una finalització teòrica de la guerra, però la guerra té cua, no? La guerra porta uns mesos o uns anys després de que s'assigna l'acord del toll foc, en els que és difícil la convivència, és difícil fer una vida normal. Per tant, tota l'esperança de que tothom pugui tornar a casa seva el més aviat possible, però sent una mica realistes, això no s'acabarà el mes que ve.
Ja. David.
Sí, a veure, en primer lloc, òbviament també m'hauria de posar en valor la solidaritat, no?, que està demostrant la societat enfront d'una situació com aquesta, no només amb aquesta situació, sinó moltes vegades. Veiem que quan hi ha grans problemes, grans crisis, doncs la societat doncs treu el millor de si també i doncs mostra tota la seva solidaritat, no només a nivell individual, sinó també a nivell col·lectiu, és a dir, a través de les institucions, a través de les organitzacions. I aquí també volia lligar una miqueta amb el que es parlava el Jordi del paper de les institucions i de les administracions, d'acord? Exemple, la meva mare forma part d'una organització de l'Associació Espanyola contra el Càncer que també s'estan realitzant diferents qüestions per ajudar tota aquesta problemàtica i s'estan coordinant doncs, també amb l'administració, en aquest cas amb la Generalitat de Catalunya, amb els diferents departaments de serveis socials i crec que és molt important el que es parlava de la coordinació. perquè crec que hi ha aquí una manca, i no dic que sigui culpa només de la Generalitat ni que sigui culpa de ningú, simplement és lògic, no?, que algú que ve així de nou i amb aquest volum doncs sigui complicat de gestionar, però sí que és important focalitzar i coordinar la situació, perquè està arribant molta gent, està arribant molta gent amb una sèrie de necessitats, i ben bé quan arriben aquí no saben el que han de fer, ni ells ni les pròpies administracions, d'acord? I per altra banda, ja per finalitzar, home, el tema de la desconfiança al respecte de gent que vingui de fora i els agafin, doncs crec que és absolutament necessari. Dintre d'aquesta coordinació que estem dient en aquesta taula, també és important el paper dels psicòlegs, no?, per exemple, per poder doncs, escoltar i per poder treballar doncs, qualsevol problemàtica que pugui importar doncs, conseqüència d'aquesta guerra.
I que hi ha gent com la Núria, que ho fa de molt bona fe, però que també ja s'està notificant que hi ha màfies operant...
4.000 euros.
Operant a la frontera. 4.000
euros cobren per persona,
sí,
per portar gent.
I proxenetes.
Exacte. Sí, hi ha les que cobren, però hi ha les que segresten gent, també. És a dir, sí. Hi ha les màfies del proxenetisme, com deia el Sergi, estan allà a la frontera de Polònia intentant captar especialment dones soles o nenes soles, doncs per seguir explotant-les i esclavitzant-les, no? I per tant també aquesta desconfiança és imprescindible i les coses han d'estar al màxim d'organitzades i coordinades possible per evitar que hi hagi mala gent que se n'aprofiti.
Estava veient una informació que no havia vist abans, la compareixença feta al Congrés dels Estats Units al president ucraïnès, el titular que ara mateix destaca TV3, recordeu Pearl Harbor i l'11S, quan us van atacar. Han estat les paraules que han posat amb aquest anar a buscar, segurament, no?, el suport que el té de l'administració americana, no? No sé si voleu dir alguna cosa.
Bé, jo, el senyor Zelensky s'està vessejant per tots els congressos, no? Ha estat president europeu, el congrés, no?, que em sembla també a Westminster, bueno, vull dir que va a bastants parlaments o bastants congressos d'arreu del món. A mi jo segueixo fascinat per la posada en escena d'aquest senyor, vull dir...
Tots, diria
bueno,
això,
vull dir,
no?
És que és un actor, sí, no? Sí. I és que es nota que és un actor, és que sí, jo sí. No he vist president igual amb aquesta posada en escena, que llavors potser en termes estadístics i en termes de gestió interna poder no, diguéssim, que no és tan bo, no? Probablement. Però diguéssim, la posada en escena, el vendre el discurs i el seu relat...
Jo dic una cosa, ho dèiem avui, si tot això s'acaba ràpid, ha nascut clarament un heroi.
Bueno, no? Clar,
no, clarament que és un heroi, no?
No? Suposo que és el... Dir, jo puc jugar aquestes cartes, les jugaré fins al final,
sí.
I avall, però sí que és veritat que s'està fent un, diguéssim, s'està passejant per diferents congressos, suposo, bueno, doncs per buscar suports, però sí que amb algunes aportacions, amb algunes intervencions una mica desafortunades.
Sí, perquè... Bueno,
jo estic d'acord.
És fàcil, Deixa'm dir-te que és fàcil,
Sí, bueno, al final és obvi que doncs, el president d'un país que està sent invaït doncs, busqui l'ajuda i el suport de les grans potències o de les grans organitzacions o les grans institucions, jo crec. I també cridar l'atenció, no? Tots sabem com funciona també el llenguatge en general en política i en una situació de crisi com aquesta i d'invasió i de guerra, doncs, òbviament, si vols cridar l'atenció en un país que bueno, que sí, t'està donant suport, però t'està donant suport així de lluny, no?
No, però, per exemple, el que feia avui era reiterar el tema de l'exclusió aèria, no?, que demanava els Estats Units, que dius, és que això... No sé, tinc la sensació que ho pots repetir 50.000 vegades, que és que no passarà, perquè és que llavors... Que sap molt de greu, no?, però és que com que perdem, que el cos encara està més gran.
Sí.
I això dic...
Sí. Que... Jo anava a dir el mateix que el Sergi, no? Zelensky està fent una posada en escena brillant, està fent el que ha de fer. Les úniques cartes que pot jugar són les que està jugant. El que passa és que s'equivoca insistint amb la intervenció militar de l'OTAN o amb el tancament del cel, perquè són dues mesures que totes dues suposarien la Tercera Guerra Mundial, de facto, no? Suposarien l'entrada, probablement, de Xina en el conflicte, suposarien l'entrada de tots els països de l'OTAN i que comencessin a caure bombes a Barcelona, també, entre altres coses, és a dir, perquè també sapiguem de què parlem.
Déu-n'hi-do. Estem a 7 minuts de les 4 en punt de la tarda. Posem una bona notícia, posem una notícia al damunt la taula que, com a mínim, alegrarà una mica a la gent, no? El govern central s'ha compromès aquest dimecres a baixar la gasolina, la llum i el gas.
el 29 de març i a fer-ho junt amb els socis europeus. I també espera amb els grups parlamentaris, perquè efectivament ha convocat el Partit Popular perquè aquesta sigui una decisió conjunta. Home, ja està bé, no?, que baixin una mica, perquè realment comences a veure, simplement l'altre dia ho comentava, vaig anar a omplir el dipòsit de benzina, em vaig escandalitzar. Sí, mai no havia posat tants diners de benzina a la meva vida.
Sí, jo quan veig que el litre de gasolina, gasolina 95, que és la que poso jo, em costa 2 euros, doncs, sí, sí. Meva, vull dir que, doncs a mi em sembla bé. Em sembla bé aquesta decisió del govern, em sembla bé que busqui el consens, em sembla bé que intenti, doncs, adoptar una sèrie de mesures enfront aquesta inflació, enfront aquesta situació. Veiem el que paguem d'impostos amb carburants, i el que suposa això en el preu total, comparant-ho amb altres països, també, i, òbviament, totes les comparacions, doncs, poden ser odioses perquè les circumstàncies són diferents, però sí que el gap que hi ha entre uns i altres és molt elevat, i, per tant, a mi em sembla bé la decisió del govern, sincerament, i em sembla bé que busqui el suport del resta de grups parlamentaris, i, al final, això és una qüestió d'estat. I té sentit d'estat, doncs hauria de... està d'acord.
A mi em sembla que el govern fa el que ha de fer, que és baixar els impostos perquè baixin els preus d'aquests béns que actualment són de primera necessitat en la societat que tenim, però no fa el que m'agradaria que fessin, eh? O sigui, fa el que ha de fer en aquest moment, però ha de fer més coses. La gasolina segueix pujant, però l'electricitat ha baixat pràcticament un 55% en l'última setmana. Un 55% de baixada. Sabeu per què? Perquè la Unió Europea va dir que estava disposada a estudiar confiscar els beneficis, sí, confiscar una part dels beneficis de l'oligopoli elèctric. Mm-hmm. Només amb l'amenaça de confiscar una part d'aquests beneficis, la llum ha baixat a la meitat. Mm. Només amb l'amenaça. Imagineu-vos si legisléssim per regular realment aquest mercat energètic que està en mans d'un oligopoli, que només a Espanya, les tres principals elèctriques d'Espanya, s'han embutxacat 10.000 milions d'euros de benefici, 10.000 milions d'euros de benefici en un any. Mentre a nosaltres, a tots els ciutadans, a totes les famílies, ens puja desorbitadament la factura de la llum. Jo crec que ara el que toca fer, el que es pot fer immediatament, és el que està fent el govern, que és baixar els impostos, buscar consensos, etc. Però el que s'ha de fer de veritat és regular l'oligopoli elèctric i, si cal, nacionalitzar una part d'aquest sector.
Sergi.
Jo no sé si... Jo estic d'acord que com a mesura temporal, mesura més aviat cirúrgica, no? O sigui, diguéssim, molt més acotada... Quirúrgica, perdona. Molt més acotada, es pot rebaixar l'IVA, però que llavors tampoc es quedi, diguéssim, congelat a una rebaixa, perquè el problema no és l'IVA, com bé comentava, però perquè l'IVA acaba repercutint entre tots i totes. Per tant, el problema és el que comentava en Jordi, els beneficis aquests desorbitats, caiguts del cel, que fins i tot per la troika els està fent passar vergonya aliena. A mi em fa l'efecte que és com de dir, és que hem de començar a intervenir. Per tant, baixar impostos molt, diguéssim, temporal per corregir una mica aquesta tendència, d'acord, però ja s'ha de fer una limitació de preus, una regulació o una regulació de preus des del sector públic, sobretot retallar els beneficis de les elèctriques. I per fer què, per exemple, aquests beneficis? Perquè, clar, dius, no, és que són uns beneficis puntuals, no és diguéssim, una recaptació d'impostos més constant, sinó, per exemple, no, retallar aquests beneficis, bueno, és que doncs ara ens trobem que necessitem una quantitat ingent de recursos per començar a generar un pla de transició energètica com toca, no associat a aquestes grans empreses que es volen, no, que volen tancar el cercle des de la rentada de color verd. Per tant, necessitem una quantitat ingent de recursos, i ja hi són. Traiem aquests recursos d'aquí, comencem a fer un pla de, per exemple, de deslocalització en termes de generació o foment de comunitats energètiques locals, bueno, molts dels problemes que genera actualment aquesta transició energètica i que també excusen moltes de les empreses per la qual, no, que diguéssim que agafen de mans i peus a la societat i ens tenen, doncs, lligats per no poder-ho acabar de desenvolupar.
Fixeu-vos que vivim en aquesta bogeria de titulars tan forts que se m'havia passat que en 3 dies comença la primavera. I acabo de veure un titular d'aquells que són bonics, bueno, bonics no, bonics, pels que els, bonics perquè inclouen la paraula primavera. La segona part és que serà una cosa d'orilla pels al·lèrgics, no? Perquè tenim uns nivells de pol·len molt, molt forts. En qualsevol cas, està bé poder tenir un minut per dir-ho, no? Ho dic perquè tenim una actualitat que ens obliga tant a centrar-nos en històries tan fortes, no?, que poder parlar del pol·len, de les al·lèrgies. Parlar d'al·lèrgies en l'època de post-Covid és una mica complicat, no? Perquè com que anem estornudant per la vida, veuràs tu encara la que tindrem liada pel carrer, no?
Se'ns aparta la gent, eh?
Ara, a més, ara que estem a punt de treure les mascaretes, ja.
Tant de bo, tant de bo. Tant de bo es tornem molt i ens espantem molt perquè no tinguem mascaretes, que això voldrà dir que seguim avançant i que la pandèmia es va rebaixant. Però en qualsevol cas, no vull polititzar l'única notícia no política, però...
el pol·len?
Aquest increment de les situacions d'al·lèrgens té molt a veure també amb el canvi climàtic, amb la situació d'emergència climàtica...
Ho ha fet.
Que s'està generant al planeta... moltes vegades
les al·lèrgies han estat sempre,
sí, però no les mateixes cara i no amb la mateixa intensitat cara, i això, o sigui, per molt que vulguem caricaturitzar, això és així, té una correlació científica.
Efectivament ha polititzat l'única notícia que donàvem com a gràcia.
El canvi climàtic no és polític, la solució és el canvi climàtic. Jordi, no t'equivoques.
Bueno, el canvi climàtic és provocat per decisions polítiques,
que ho hem de deixar. Jordi Marins, David Mejía, Sergi Cot, buscaré una notícia a veure si aconseguim no situar a l'esfera de la política els propers dies. Impossible. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
No se perdin ara les notícies de les 4 i després un gran de l'escena catalana. El Paco Mir, avui amb nosaltres al Tot Anirà Bé. Fins ara mateix.